Revolució Conscient, presentat per Carles Gallego i Àngel Gutiérrez.
Bona nit a tothom. Comença el setè capítol de Revolució Conscient. Ja n'hi ha prou de tonteria. És hora d'aixecar-se, reconèixer un mateix i connectar amb el nostre propi poder personal i actuar. És hora de canviar. És hora de fer una revolució conscient. Som-hi, doncs. Bé, bona nit, Àngel. Què tal? Com estàs?
Hola, bona nit, Carles. Molt bé.
Tornem a estar aquí. Ja
tornem a estar aquí un altre cop al nostre programa.
Sí, sí, al setè programa ja, eh?
Vaja, vaja.
Imagina quan arribem al 70, eh? Bueno, temps al temps. Molt bé, doncs, de què parlarem avui, Àngel?
Avui el tema serà les conspiracions.
Sí, és un tema, la veritat, que no surt gaire als medis de comunicació massius. Ara està sortint un nivell de conspiracions de baix nivell. O sigui, per mi és la punta de l'iceberg, tot això dels sobres, de l'espionatge, etcètera, etcètera, no? Els pagaments que es fan i xanxullos, però bueno, això no és res amb el que parlarem avui.
O sigui que serà un dia bastant guapo, no? Bastant durillo.
Sí, cal dir que totes les informacions que es donaran, nosaltres no sabem si són certes o no, però circulen. I per molts ambients, no només per internet, circulen per molts ambients i moltes persones se les creuen, moltes persones parlen amb coneixement i diuen que són verídiques. Són una mica heavies, no? Però bé, introduirem tot el món de les conspiracions perquè puguem tenir una visió àmplia de què són, com funcionen i com ens estan afectant al sistema i en la nostra pròpia vida i que les sapiguem identificar. I també que no caiguem en la trampa dels que estan enganxats en les conspiracions, que al final cada dia entren a internet a veure quina és la nova conspiració, i a part s'obliden d'ells mateixos, de la seva vida i d'evolucionar, perquè tot és una conspiració, i s'acaben creient que el poder és dels que manen el món, quan el poder és nostre. Però és una cosa que hem de descobrir.
Bueno, això a poc a poc cada persona ja ho anirà descobrint. Ja suposo que veient les coses com estan, amb aquesta consciència nova que està per arribar, i esperem que tothom podem aconseguir un nivell òptim de viure una vida més
Cal
com
dir,
realment ens agradaria viure.
Cal dir sobre això de consciència nova que la Terra ja té una energia perquè tinguem una consciència nova, però estem mantenint artificialment la consciència antiga. I s'està mantenint artificialment i està continuant manant. Llavors és falta que fem el pas. Quan fem el pas podrem canviar.
Pues bé, molt bé.
Tu, Àngel, què saps de les conspiracions? Quina idea tens?
Bueno, jo la meva visió de lo que és una conspiració és algo que atenta contra les persones, potser per ignorància, potser perquè per no tenir la informació adequada, i a través d'això juguen amb nosaltres. És, per mi, això és una conspiració.
Oita, llegeixo el que diu el diccionari sobre conspiració. Diu, és acte o conjunt d'actes realitzats per diverses persones amb ànim de prendre el poder a un altre o de causar-li mal. O sigui,
correcte.
Per començar no és res de bo, no? És persones que s'ajunten per fer mal a altres. Després cal dir que tot el que explicarem no és ni per morbo, ni sensacionalisme, ni per espantar. Vull dir, és per mostrar una part de la realitat. I que tot és presumptament, però que hi és. Llavors, intentarem informar amb consciència, eh? És per d'una manera intel·ligent poder respondre. Cal dir que no cal ni creure ni deixar de creure, són possibilitats, ja ho he dit, però cal insistir-hi, no? I bé, al món ja hi hauria una estructura piramidal, on els de dalt de la piràmide no es coneixem, no surten a les revistes dels més milionaris, no surten enlloc.
No surten enlloc, no, ara ho has dit.
Tenen el control d'imprimir els diners, això sí, perquè clar, la gent es pensa que la Reserva Federal Americana o el Banc Central Europeu són institucions públiques, no? I sobretot la Federal Americana és privada, és propietat d'una gent privada. Llavors aquesta gent té el poder, i inclús ja anem en Kennedy, no? En Kennedy va voler tallar el poder de la Reserva Federal Americana i crear dòlars americans. O sigui, pagar el deute en aquesta gent i crear els propis dòlars americans. I això és un dels motius de que l'acabessin assassinant. Que també cal dir que abans no tothom tenia càmeres al mòbil, ni hi havia tantes càmeres i era molt més fàcil assassinar algun públic. Llavors es parla inclús de que el xòfer es va girar un moment i va disparar. Ara que és molt... no es veu gaire en el vídeo, es veu malament, però sí que es veu que fa un moviment amb la mà. I també es veu, bueno, hi havia molta gent i era molt fàcil de fer quelcom, no? Llavors d'agafar un cap de turc i culpar-lo en aquell i matar-lo el dia següent per una persona que tenia càncer i que estava a punt de morir i acabaria morint al cap de poc i que molta gent del voltant del cotxe acabés morint al cap de poc temps, també. O sigui, va caure molta més gent després de l'assassinat d'en Kennedy, no? Sí, sí. Que hi ha una pel·li molt bona, JFK, del director Oliver Stone, em sembla que és, que ho explica molt bé. Tots els passos que va fer per la pau, per canviar... En teoria, seria l'últim president americà que va actuar des del cor i va voler fer coses bones. A partir d'ell, tots els que han vingut són tots posats i al servei del poder. El poder a l'ombra, el poder fosc.
Sí, sí, correcte. Estic totalment d'acord amb tu, Carles, perquè realment la gent que porta els fils no sabem pas res de la seva vida, m'entens? Ells estan al marge, ells manipulen i fan les seves coses per adquirir el poder, tenir el control sobre les persones, que a mi, sincerament, conscientment, aquest tipus de persona, no sé la seva consciència... si estarà gaire tranquil·la o no, no? Perquè aconseguir el poder a costa dels demés és una miqueta...
Bé, aquí entrem en un concepte, no? Quan una persona desperta o té més coneixement que els demés, pren consciència de que bueno, ell està com més despert i llavors li fa ràbia als demés que siguin tan tontos, o els veu tontos, no? I llavors és quan has d'optar de si ajudaràs els demés a despertar, a créixer, o els consideres unes ovelles a portar. Perquè a part també passa en el que seria la lluita llum-foscor en les persones, doncs de vegades vols ajudar i et mossega qui li vols ajudar. Llavors ja és quan acabes decidint ja foscor, saps? Igualment són certs inferiors, jo els domino. Jo actuo pel meu poder perquè això són plebes, són burros, són borregos, són ovelles. I aquesta gent té aquests pensaments. Que és que la raça humana són ovelles, i són superiors, i són uns escollits, i tenen aquesta il·luminació, i ja fan pel nostre bé el que fan. És que a sobre sí, es pensen que ho fan bé.
Sí, sí, en aquest sentit, és el que tu dius. Potser les persones que tinguin una visió més oberta, la seva responsabilitat o la seva sabidoria tindria de ser ensenyar a la gent, no? A veure que hi ha algú més que no parlo que veiem, no? Però clar, no tothom està disposat a voler sentir això, tothom està còmode a vegades amb un sistema, està còmode vivint una vida així més tranquil·la, una vida més potser amb els coneixements que ha tingut anteriorment, i clar, i els canvis moltes vegades no agraden, perquè vas una miqueta a lo desconegut, vas una miqueta més perdut, clar. I la gent el que vol és més seguretat, estar més aposentada amb algú que coneix, que no arriscar-se a viure noves experiències.
A part, el que passa és que si tu vols fer un treball per ajudar la gent i tu tens un coneixement més elevat, o penses, perquè molts cops et penses i llavors no, saps? Perquè... molta ment de vegades i és el cor el potent. I si no passa a través del cor no funciona i no és bo. Doncs lo que passa és que, clar, per fer un camí d'ajudar, al final hi ha un sacrifici teu. Hi ha un donar-te sense esperar canvi. Un donar amb algú que potser després et criticarà. Un exposar-te públicament a que et ridiculitzin o que el sistema, no? El sistema vulgui ser l'ovella negra del ramat, perquè ets el que desentona, no? T'has de llançar i has de liderar i has de destacar i t'has d'atrevir i has d'estar fort per el que puguis rebre d'atacs. Però a part, qui t'ataca l'has d'estimar, perquè has d'entendre que simplement és que està més adormit, més inconscient, és que necessita la teva ajuda. Doncs llavors, arribar a aquest punt de petit, de sacrifici en part, o agafar l'altre punt, perquè el sistema t'ofereix premis. Si tu t'entregues al sistema, t'ofereix premis immediats i materials. I pots viure amb molts més diners, molt més bé, no sempre, però molts cops, si tu tens més coneixement, et pots vendre. I si et vens, tot és més fàcil.
El que passa, Carles, que això d'una miqueta d'ensenyar els altres, trobo que si no t'ho demanen, penso que tampoc som pas ningú per introduir unes coses que tu creus que són certes, m'entens? Jo sóc més partidari que si realment una persona vol aprendre alguna cosa més o t'ho demana o si tu tens altres coneixements, després sí, explicar-li i fer-li veure que hi ha altres coses, no, en aquesta vida. Però clar, si no t'ho demanen, és una miqueta ficar-s'hi una miqueta amb la seva vida o ficar-t'hi en un terreny que no és el teu.
Bé, és que aquí hi ha el lliure albir, no? Cada persona pot decidir. Llavors tu només pots intervenir si t'ho demanen. Passa que hi ha dues maneres. De vegades t'ho demanen inconscientment. O en interactuant amb tu, amb les situacions que es donguin, tu ja pots ajudar. Amb el que tu diguis, el que tu facis, com responguis, o en la feina, no? En la feina s'ha de solucionar un problema, no? Tu pots actuar des d'una confrontació o des d'una serenor i un treball en equip. Llavors, no només és ajudar i ensenyar quan t'ho demanen o quan has d'explicar alguna cosa, sinó és més amb la nostra manera de fer a cada moment, no? O si decideixes, doncs, assumir un lideratge d'entregar-te, doncs, a ser un entrenador d'un equip i fer-ho d'una manera diferent, en una feina, o escriure un llibre perquè i tirar-te moltíssimes hores i després vés a saber què passa, però clar, tu t'entregues a fer una cosa perquè creus que és la correcta, no? O t'entregues als diners i a l'èxit, al reconeixement social.
Jo crec que per assolir un bon lideratge o tenir bons líders, el primer que s'ha de tenir en compte és donar exemple. Tu has de ser el primer, a la primera línia de batalla, a la primera línia de feina, i donar l'exemple de com es fa el treball o com tu intentes transmetre uns coneixements,
sí,
no?
Sí.
Què passa? El resto de gent, quan veus que tu t'involucres, tu dones les teves maneres de fer i la gent els hi agrada, doncs ja s'hi van introduint dintre el teu sistema, no? I és el que faria falta una miqueta per liderar. Gent amb coneixements, però que s'hi posin realment a fer la feina.
I amb una voluntat, això, de treballar pels demés, per tu i pels demés, no? I és això, si tu actues amb serenor, amb educació, des del cor, això es transmet, no? I llavors vas creant una ona positiva. Seria la manera. Bé, posem una cançó de Marta Sánchez, que parla de les conspiracions. A part, canta amb molta sensualitat parlant de les conspiracions, és curiós. I ens introduirà més i llavors parlarem d'alguns casos.
Pues bueno, fiquem la cançó Dime la verdad, de Marta Sánchez.
Me pregunto mi deseo. Junto a la...
Matrix és real i la revolució conscient també.
Bé, no sé si era la veu de Marta Sánchez, però la cançó era aquesta i el concepte és aquest. Déu-n'hi-do, no? Com ho clava, Àngel?
Pues sí, Déu-n'hi-do, aquesta lletra ho diu clarament, no?, sobre el tema que va avui al programa, de les conspiracions. I llegiré una miqueta de lletra, perquè així puguem veure una miqueta més el que ens vol transmetre aquesta cançó, no? Me pregunto mil veces quién gobierna mi vida, quién dirige mi mente junto a la de los demás, qué poderes en la sombra juegan con mi voluntad. Una máquina los nombra para podernos controlar. Dime la verdad, dime su secreto, toda la verdad. No le tengas miedo. Somos unas marionetas. Otros mueven los hilos, no se quitan la careta, no sabemos cómo son. Utilizan las palabras solo para confundir. Yo no sé si la esperanza conseguirá sobrevivir. ¿Qué poderes en la sombra juegan con mi voluntad? Una máquina los nombra para podernos controlar.
Bueno, més clar no ho pot dir, no? I no ens ho imaginàvem que la Marta Sánchez cantés això, però és que està ple de senyals, no?, per tot arreu. Bé, anem una mica al gra perquè hi pugui quebre tot. Cal dir que quan una persona adquireix coneixement i té poder i té diners, al final els diners comencen a ser secundaris. L'important és el poder. I el poder és que la gent faci el que tu vulguis i t'adori a sobre. O sigui, que a sobre t'adorin, no? I aquest és el màxim poder que pot sentir algú. Poder fosc, eh? No poder de llum.
Aquí una cosa, Carles. Si vols que tenir poder perquè la gent t'adori, no? Clar, i estàs a l'ombra, com s'adora aquestes persones?
Bueno, estan sent molt adorats. Vull dir, s'està adorant molt les seves idees, les seves creences, no?
I oi que m'entens? Si ningú sap d'ells, com podem adorar una persona d'aquest tipus?
Bueno, tu veus que planteges una estratègia perquè vols moure la societat cap a una banda i mous quatre fils i tothom segueix allò, t'estan adorant, saben qui ets, però t'estan adorant. Vale, o estan adorant els que tu has col·locat, cares visibles, no? I aquí parlant del tema de manipulació de la gent, hi ha instituts que estudien com manipular les masses. Està estudiant la psicologia de les masses. I llavors s'estudia com fer-ho per moure la gent. I abans hem parlat d'en Kennedy, que es va voler enfrontar aquest poder, es va voler enfrontar aquesta manipulació. El fet de que els diners, és que és molt fort, els diners no estan controlats per les institucions públiques. I una altra cosa molt greu és que quan un banc normal demana, el banc que imprimeix, li demana $100 o 100 euros, llavors li ha de tornar aquests diners amb un interès. Un interès que no s'ha imprès. Clar, això ho he llegit en molts llocs i dius, ostres, com pot ser? Però clar, si no s'ha imprès, com es torna? No existeix. Al final tot és deute, no? Alguna de les coses que diré potser falla algun detall, però el concepte és aquest. És una bogeria. Sí, hi ha coses surrealistes, no? Però clar, tu controles els diners, doncs vas tenint cada cop el deute. De fet, la Terra està superendeudada, quasi bé totes les empreses i països tenen deute. Alemanya té moltíssim deute, això no ens ho diuen. Estats Units, bueno, a punt de fer fallida.
Sí.
Tots, inclús la Xina també comença. I llavors, el tema és qui té aquest deute. I es parla de que hi ha algunes famílies, que són poques, que ho controlen tot. I són els de dalt de la piràmide i posseixen el deute de tots. Que si ells, fossin bons i diguessin, va, perdonem el deute, tornem a començar, doncs de seguida canviaria la situació. I ells continuarien sent mega multimilionaris. Però és que ells ja no estan pels diners, estan pel poder i les seves idees, perquè quan estàs en aquests nivells tan alts, entres ja en les sectes, i és això de creure't superior i creure que has de conduir ovelles, i entren en sectes i grups d'èlit, i se sent molt poder, i el poder fos dona molt gust, saps? Dona molt gust, però clar, no és el poder de llum, és diferent, al final tot és com la bruixeria, no? Tot t'acaba explotant. I de fet, no ens regalaran la llibertat, l'hem d'aconseguir nosaltres, prenent consciència i despertant.
Molt bé. Aquest tipus de persones, Carles, que tenen tant poder i són mega, mega rics, com dius, si ajudessin a la gent i realment ajudessin a la societat i no sé, a perdonar el deute, a que la fam s'erradiqués del món i moltes coses d'aquestes, realment continuarien sent rics aquestes persones.
Sí, sí.
I al contrari, tindrien l'estima de la gent.
Sí, sí, sí. Però, bueno, mira, és el que aparentment hi ha, no? Funcionen així. També cal dir, i això ha sortit ja en diverses sèries, per exemple, Prison Break sí. Ho va tocar bastant, i al final la quarta temporada ja estava en contra de la companyia, però havia evolucionat tot a noves tecnologies i grups de poder, i entre dintre d'aquell grup també es barallaven, i els serveis secrets. Al final aquí hi ha unes guerres de serveis secrets, de militars, de paramilitars, de serveis de poder. Hi ha moltíssima guerra, no? I és com mouen moltes coses. I a petita escala ho veiem, que de cop i volta, el dia durant la campanya electoral, surt un cas de corrupció contra un polític de Catalunya. En aquest cas, l'Artur Mas, em sembla que era, i algú més, no? Però per què? Perquè ara veus que hi ha una part que li interessa anar en contra d'embrutar la imatge de Catalunya, no? Doncs hi surten més coses. Però després veuràs que si interessa una altra cosa, sortiran altres coses. És com hi va haver una persona, sembla que es diu Rafael Palacios, que va predir l'atemptat de l'11M. I no va fer com evident. Va dir que veient les notícies, doncs va veure que si un robatori d'explosius allà, que si una furgoneta que intercepta un camí de Madrid, no sé què, que explota. Doncs va anar veient com si es movessin els fios per preparar el terreny per un atemptat. Llavors, una altra teoria sobre l'11M és ni ETA ni Al-Qaeda, vull dir, grups paramilitars que volien castigar Espanya perquè va ser el país que més es va manifestar contra la guerra de l'Iraq. I fent això, no es tracta de castigar més que res, es tracta de, mentalment, fent aquestes coses que pots canviar les idees de la gent. No? I és per conduir les idees. Això és una teoria, n'hi ha moltes.
Sí, sí.
Però clar, i també aquell dia hi havia maniobres, de vegades hi ha militars fent maniobres per ciutats, d'amagat, però els hi han donat permís, i ho saben les policies, ho sap algú. Doncs hi havia, saps, llibertat aquell dia. O sigui, es van poder moure, no? I bé, la base una mica del món de conspiracions és aquesta, no? En Kennedy és molt important, el tema dels diners, la manipulació de masses, el rentat de serveis aprovat. I començant el segle, doncs, va venir un dels fets més forts de la història, televisivament parlant, perquè cada dia moren milers de nens de gana i no té res a veure amb el de les Torres Bessones, saps? I que morin de gana, si a algú li interessés en poder, això s'acabaria. Perquè
s'acabaria i ràpid.
El que s'han gastat en la guerra de l'Iraq es veu com una petita part, erradicaves la fam al món,
sí, sí.
Podies posar-hi pous i un cop ja pous i aigua ja poden conrear, la cosa canvia, no? I mor moltíssima gent de gana, i això no ha interessat, i no interessa que l'Àfrica aixequi el cap i altres llocs. O és com deia Hugo Chávez, diu que Sud-amèrica no és un país subdesarrollado, és un país arrollado.
Arrollado.
Bueno, un continente arrollado. I clar, això és veritat. No? Quan molts... També hi ha un vídeo a internet que es diu Intervencionismo de USA en Àfrica, i es veu com aquests països havien tingut riquesa, havien funcionat, o després de treure un dictador havien posat algú democràtic, sempre que anaven bé, venia un cop d'estat donant-hi suport a Estats Units o algú altre i tornant a ficar un dictador. Saps? Sempre que aquests països volen aixecar el cap, els arrollen per ficar un dictador que llavors els hi ven el petroli, els hi ven tot. Cal dir sobre Hugo Chávez o Evo Morales, clar, ens donen una imatge molt bruta d'ells. No estic dient que siguin àngels ni que siguin perfectes, però si una empresa ja està robant o està fent xantatge als indígenes i els hi talla l'aixeta i dius, no, tu a partir d'ara has de pagar impostos, tu no pots amenaçar els indígenes. Aquí ens ho venen com, bueno, que són quasi uns dictadors, no?, quan es presenten unes eleccions. I les guanyen, i inclús això va sortir a Catalunya Ràdio, un periodista d'aquí que va anar allà, i quan va tornar a explicar que mai havia hagut tanta transparència, mai havia vist tanta transparència com a les últimes eleccions a Venezuela. Saps? I això va explicar que va quedar sorprès. I clar, ara veiem tot el que passa aquí a l'estat espanyol i tot allò d'aquí es podria vendre a l'estranger com que això és una megadictadura. Saps? Tot depèn com t'ho venguin. I la gent té molt mala imatge d'alguns perquè els hi ha dit la tele. Però clar, també no hi havia Constitució a Venezuela, o n'hi havia una, però la van canviar per una Constitució molt simple de llegir, no cal ser advocat, i que tothom entengués. I després van crear un moviment d'alfabetitzar la gent i van aconseguir doncs, que tothom sapigués llegir. Tot això està bé, saps? Llavors, li van fer un cop d'estat i molts països li donaven suport, inclús, en teoria, aquí a l'estat, el jefe de l'estat, el monarca, va semblar que donava suport perquè deixava que... i l'Aznar i tot això. Semblava que ja recuperaven el... es recuperava la democràcia. Quan per fer aquest cop d'estat es van emetre imatges falses. Hi ha un documental que es diu... no sé què, en Puente Tragedia, en Puente Laguna o alguna cosa així, no? I et mostra com una tele, la tele que després va tancar en Chávez, bueno, va tancar, li va treure la llicència, va emetre imatges falses per poder justificar un cop d'estat, que això no té res de democràtic. Llavors, tot és relatiu, no? I clar, aquí es deia, no, és que tenc una tele. Bueno, però una tele que ha gravat un vídeo el dia abans, a més estava implicada en el que és una agressió contra la voluntat del poble. Doncs llavors tot és relatiu. Saps? I aquí, mira, també hi ha medis de comunicació, de vegades han embrutat o s'han passat de la ratlla, i si quan algú menteix, això, un periodisme, qualsevol medi periodístic que mentís conscientment, això hauria de ser sancionat.
I tant. Sí, no sé. Sí, jo per mi també comparteixo amb tu que les coses haurien de ser transparents i explicar realment el que passa, no? Que no podem manipular la informació, no podem enganyar la gent, no? Perquè al final de comptes després creem un estat de por, creem un estat d'inseguretat que tampoc a vegades no és tant.
No, només ens ofereixen la versió que els interessa. Saps? Només ens ofereixen aquesta versió i tot d'una surten coses del rei que abans no sortien. Per què surten ara? Algú li interessa? No vol dir que siguin veritat o no, ja està bé que surti tot el que hagi de sortir, però hem de veure que a vegades surten coses quan interessa que surtin. És com ara sembla que ja tenen cada setmana programat un nou cas de corrupció, no es treuen tots alhora.
No.
S'han d'anar traient per anar, inclús ahir, em sembla que era ahir, a RAC1 vaig escoltar el jefe del sindicat de policies que parlava que a ell li semblava una mica cortina de fum les últimes coses que surten per distreure, que hi ha coses més importants, però van, saps? Van movent les coses com li interessa. I bé, sobre conspiracions cal dir que hi ha clubs de gent d'èlite, i n'hi hauria un que és el Club Bilderberg, que és el més conegut, i hi ha llibres que estan molt bé, inclús es van reunir a Sitges fa poc,
sí.
I va anar en Zapatero, i a la setmana, que en teoria anava només d'ullent, no? I la setmana següent, no, anava a parlar més, a exposar a Espanya què volia. La setmana següent van començar les retallades. La setmana següent, just. També es deia que hi anava la reina, però només anava d'ullent. Sí, clar, va allà i es plega de braços, no? I en teoria del Banco Santander, em sembla que també hi va, però de vegades envien gent. No? I es diu que el rei també estaria ficat i tots,
bueno,
aquests temes.
La reina fa molts anys que està ficada amb el Club Bilderberg, eh?
Sí,
la
sí.
La família real fa molt temps que està ficada.
Sí, el que passa que és això, sempre tens l'amenaça de a veure què dius, no? I sembla que no es pugui dir això que diem, no? I de fet hi va anar, però que et diuen, no, és que va d'ullent, i molta gent s'ho creu. No, és que clar, com que la família real està en campatxana,
El dubte que tinc jo, Carles, és que realment els personatges que van al Club Bilderberg són els que manen realment o orien per sobre d'ells?
Bueno, jo diria que allà van a rebre ordres dels altres que hi ha més a sobre.
Vale.
Però aquests ja formen part de l'elite, però és allò de si no fas el que vols una cosa ocult, saps? Però inclús Esperanza Aguirre també es diu que en forma part, que curiosament, perquè veia com funcionen les coses, Esperanza Aguirre fa uns mesos es va retirar de la política.
Sí.
Quan ja havia preparat tota la privatització de la sanitat, ara ho fa una altra, sembla que ella no és la culpable, ara surt tot aquests casos, ella no està esquitxada per aquests casos, i quan tot s'hagi ensorrat, després sortirà ella com la salvadora del partit. Pot ser, no? Però clar, per veure per què es va retirar, aquí ella sabia coses i per això es va retirar, i les coses funcionen així i hem d'anar canviant el xip. I anant a la conspiració més important d'aquests principis de segle, les Torres Bessones. Hi ha documentals que es veu claríssimament com hi ha explosions en les torres i que salta metralla abans de que caigui. Hi ha arquitectes donant gires pel món explicant que aquells edificis estaven preparats per aguantar els avions, que no tenien que haver caigut, que allò era una demolició, que es veu claríssimament. Hi ha alguna persona que va ser afectada per una explosió en el pàrquing a baix de tot, saps? Que no es va ensorrar, però va ser afectada i té ferides a la cara. Doncs hi ha moltíssimes, hi ha tantes informacions de l'11 de setembre, hi ha vigues que es veuen tallades. Al cap de no sé quant temps encara cremava, encara hi havia components que cremaven, i diu que això només es pot fer servir amb uns components químics que hi van posar-hi. N'hi ha moltíssimes. I a part, hem de veure, i a part amb un curs del CCC no pots estrellar uns avions a les torres. També s'ha de pensar això, no?
S'ha de tenir molta punteria, no?
També es, sí, sí, sí. També es parla de que hi ha uns sistemes de, per teledirigir avions. No? Hi ha molt, al Pentàgon només hi ha una imatge que va sortir al cap de molt temps i una imatge quasi bé no es veu. Per què? Perquè diuen que el que hi havia era un missil o un camió bomba. Però parlen d'un missil. O no han trobat restes d'avions al Pentàgon, no? Les ales de l'avió no han quedat marcades en l'edifici. A veure, a internet hi ha de tot. S'ha de filtrar, però ens hem de quedar amb el concepte. Mm-hmm. Què van aconseguir amb les Torres Bessones? Instal·lar la por, instal·lar la guerra contra el terrorisme, augmentar el pressupost militar moltíssim, justificar, ara puc envair Iraq, ara l'Afganistan, saps? I la gent diu, home, però es van matar ells mateixos. Això no funciona així. Tu ensorres aquestes dues torres i moren 3.000 persones, a tu t'entens, perquè tu ets el poder, tu no tens país ni nacions, tu formes part d'una secta, d'unes èlites, i si has de sacrificar unes ovelles, ho fas.
Ho fas, sí, sí.
I també de l'Alemanya nazi es parla de que va ser financiat des dels Estats Units, de fet l'avi d'en Bush va financiar els nazis, però perquè volien fer un experiment. I quan tot ja va ser molt gros, van dir, ara ho hem de parar, perquè algun dia igual ho farem a escala mundial. Saps? El fet de que la gent pugui sortir després d'enfonsar el món, que ara estem en una situació que si continuen enfonsant el món i callem en la trampa, després pot sortir un líder feixista que et doni unes solucions i un ordre, però serà tot fals i imposat, i la gent l'adori. Saps? I ho van fer a escala petita, ara ho poden fer a escala gran. I tot això s'ha de conèixer. Són coses que poden passar. I sobre el Club Bilderberg i altres clubs, clar, reuneixen per veure com manipular les coses, com manipular la societat, com manipular els moviments cap a on ells els interessa. I arribem a la crisi econòmica. Es podia haver evitat i els hi ha interessat. Per què? Perquè és que el terrorisme pot fer por, però és que la crisi se't fica a casa de cadascú, a les cèl·lules, tothom qui més qui menys té un familiar al paro, mig al paro, a la feina callat i amb por, saps? Ara és el moment en què el feixisme s'ho passa més bé. I a sobre treuen pit i surt gent dient, oh, és que has d'acceptar la sobreexplotació perquè almenys tens feina. O sigui, ara inclús, si tens feina, ja t'has de callar, no? No exigir drets. Doncs clar, tot això sí que se'ns ha ficat i està deprimint la societat i fent molt mal. Perquè l'economia, que a vegades es relaciona amb egoisme, no? L'economia és la subsistència, és els diners, és el poder fluir. Necessitem els diners per menjar, per vestir-nos, per tenir un habitatge, però també per experimentar la vida i viure, no?
I com creus tu que podríem solucionar aquest tipus de situació, aquesta manera de fer? Què hauríem de fer? Sortir al carrer? Queixant-se?
Home, amb un canvi, sortir al carrer hi ha gent que diu que no serveix, però si surt molta gent sí que serveix. I té un impacte psicològic, té un impacte visual, té un impacte energètic. I això cal tenir-ho en compte. I sortir al carrer, parar a les... Però ja en una teva actitud dia a dia, exigir els nostres drets. Però és que, a part, si arribés una prou massa social, quan anem a votar, no votem el mateix de sempre, que és un enredo. Saps? Els partits polítics que ara es van alternant i sempre manen. Hi ha altres partits. O hi ha altres maneres de votar, en blanc, o fer un vot nul dient el que penses. Imagina't que sortissin 7 milions de vots nuls. Doncs també té un pes, això, o en blanc. Doncs actuar, no? És canviar la consciència. I es podia arribar al punt de dir, no, és que el deute no el paguem perquè no l'hem creat nosaltres. Perquè el deute l'han creat els bancs, l'han creat els governs, i llavors hi ha les persones que tenen el seu deute privat o empreses, però no és la majoria del deute, no? Llavors, anem a veure què s'ha de pagar. El deute creat per nosaltres, però l'altre no, que ens el colin d'aquesta manera. Perquè si jo monto una empresa i l'empresa s'ensorra, no vindrà ningú a rescatar-me. I el banc sempre guanya. El banc sempre guanya, no?
Part de responsabilitat hauria de tenir, no? I en aquests casos també trobo que hauria de prendre una decisió de també, no sé, d'estar una miqueta més conscient amb el que està passant actualment, no sé. No sé com dir-ho.
Part de responsabilitat, vols dir els bancs, sí, institucions...
Sí, també tindrien de, entre tots, tirar això endavant.
És que diuen que hem viscut sobre les nostres possibilitats, i això no és veritat, perquè són ells els que s'han estirat molt més, ho han donat tot, ja perquè tenien comissió, perquè els interessava, perquè volien arribar a la situació d'ara, i després hi ha moltes persones que s'han fiat del sistema, o és que si tothom ho fa, és que si el banc m'ho dona, serà que funcionarà, saps? Persones que no han tingut prou personalitat o prou lucidesa o prou estudis, tant? No tothom ha pogut estudiar o tingut, o de vegades no pots anar en contra de tota la massa, no tothom és capaç. I han caigut.
Per això molta gent ha quedat també enganxada amb això de les preferents,
sí.
I tot ha sigut per mala informació, no tenir coneixements, per... Clar, això trobo que es tindria de comprometre els bancs a...
Sí, perquè el banc és corresponsable quan et dona algú, perquè també és soci de lo que... Ei, el banc és soci teu en el moment que et dona una hipoteca. Ell està interessat en que tu funcionis. I, bueno, com que guanya igualment, i parlant d'això de les hipoteques, havia de ser aquesta setmana, però serà la següent, que vindran dos representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca d'aquí en Lleu, i en parlarem de tot aquest tema.
Molt bé.
I bé, doncs, bueno... Això és introductori, no hi cap tot en un programa, però bé, fiquem un discurs del mític Buenas tardes, Londres, de la pel·lícula V de Vendetta, V de Vendetta, que és una pel·lícula mítica que inclús en algunes manifestacions hi ha gent amb una màscara i que es veu un bigoti. Doncs és el protagonista d'aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula on mostra molt clarament com el poder és capaç de tot per mantenir el seu poder i arribar al poder.
Buenas tardes, Londres. Permitir que primero me disculpe
la emergencia.
Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de la familia, la tranquilidad de la monotonía.
Maldita sea.
A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino.
Es el líder Agnes.
¡Mierda!
¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncien la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no?
Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres.
Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para optar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis.
Cámaras.
Os
necesitamos cámaras.
¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros y presas del pánico acudisteis al actual líder Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión.
Inspector, ya casi está.
Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el Old Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en vuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento, y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí dentro de un año ante las puertas del Parlamento y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará.
tela discurs, eh? Això en una pel·lícula representa que entra una televisió i fica aquest DVD i, bueno, fa el discurs i tothom ho veu. Això estan en una dictadura que en teoria no és dictadura, no? Que és aquesta espècie de pau que imposen els senyors foscos. Repassem algunes frases que són importants, no? Perquè això és important perquè s'assembla una mica a la situació que estem vivint ara. Diu, yo aprecio, como muchos de vosotros, la comodidad de la rutina diaria, seguridad de lo familiar. Hay personas que no quieren que hablemos. Las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado. Y si se escuchan, enuncian la verdad. Crueldad, injusticia, intolerancia, opresión. Antes teníais libertad. Si os fixeu, cada cop tenim menys llibertat. ¿Quién es el culpable? Solo tenéis que mirar al espejo. Son nosotros los que lo permitem. Había una plaga de problemas que conspiraron para corromperos el sentido. Es lo que está pasando ahora. Orden y paz a cambio de sumisión. Es lo que pot sortir un líder i oferir això, orden i paz a cambio de sumisión. I ja ens estan cada cop sometent més i no ho podem permetre.
Bé. Molt bé, Carles.
És que m'esvero, eh?
Sí, sí. Se't nota, eh? Que aquest tema et toca la fibra.
Sí, és, a veure, és un tema de mal rotllo que no et fa sentir aquí superguai ni harmoniós, però es forma part de la vida i és important que ho coneixem. Ara, és important no obsessionar-se amb això, simplement entendre-ho. Important en les conspiracions no deixar que tu sempre estiguis amb aquest rotllo, saps? I mal rotllo i ja buscant informacions. Al final, ens hem d'oblidar de tot el que passa al nostre entorn i escoltar només el que sentim. I cada dia fem el que sentim. Inclús quan ens arriben informacions sobre el que passarà, les apartem i el que sentim. Perquè, clar, fa 4 dies s'havia acabat el món, havien de passar moltíssimes coses, i al final no passa, havien d'haver-hi atemptats, que a vegades hi ha alarmes, i la majoria de cops al final no passa res i la vida continua. Doncs hem de fer sempre el que sentim.
Però, clar, per fer sempre el que sentim, hem d'estar més en silenci, xerrar menys, escoltar-nos més a nosaltres i mantenir un estat de tranquil·litat i pau interior que s'aconsegueix no tenir tanta informació. Que ara actualment és el que més està de moda, tenir molta, molta informació.
Sí, sí, que tot el dia l'era de la informació, però sí, clar, sí. La informació que interessa i a patades, no? I llavors no, és això, no sents, no saps cap on has d'anar. Només et fixes en les informacions.
Sí, sí. I tu abans també ho has dit, no? Que hem de fer més el que ens diu el cor que no el que ens diu la ment. Sí. Perquè, clar, la ment, al rebre tanta informació, arriba a un punt que ja no sap el que és informació verdadera, bueno, la que tu et fa anar bé o la que t'estan induint.
A part, és això, a l'induir tenim programes dintre del cervell. Ens han ficat programes com un ordinador que ens limiten i aconsegueixen fer-ho, no? Menys en els rebels.
Sí, sí.
Llavors hi ha un tema important, que anem concretant i resumint, que no se'ns escapi res. Michael Jackson es va enfrontar al sistema, o John Lennon. Van fer cançons antisistema o denunciant Michael Jackson, que li van embrutar molt la imatge, que sí que hi havia coses que estava una mica boig, però bueno, va tenir una infància i tothom té coses, però si ets l'home més famós del món, doncs és més fàcil que acabis més boig i que a part tot el que facis se sàpiga, no? Que si tothom se sapigués la seva vida privada, també tots semblaríem vés a saber què, no? Però bueno, el tema és que, per exemple, és l'artista que més diners ha donat mai a causes benèfiques. 300 milions de dòlars. No sé si algú ara l'ha superat. Però molts parlen molt i no han donat tant. Després tenia moltes cançons que parlaven molt del cor i de que per curar, canviar el món has de canviar tu. Tenia molts missatges i tenia una capacitat de ell s'enxufava tan energèticament i transmetia tant, per això provocava aquestes catarsis. Però tenia els seus combats, perquè també té cançons amb ego, i tenia un ego molt alt per compensar la seva infància perduda i tot això, no? Doncs s'ha de veure la seva part de llum, no? I en John Lennon, que ho van voler fer fora als Estats Units, que van lluitar contra ell, que ell era un líder de masses i va aconseguir treure gent de la presó i movia la gent i deia coses com que la CIA traficava drogues, saps? Deia coses que no deia ningú. Clar, va haver un moment que ho van haver de silenciar, sí, sí. Saps? Al final pot ser que sí que sigui un boig que el mateix i ja està, però molts cops hi ha la mà fosca al darrere.
Al darrere.
I a part espantes a tots els altres, saps? N'escolleixes un i espantes a tots els altres. Després parlar de conspiracions, també hi ha un tema de les vacunes, que algun dia portarem aquí algú. Hi ha qui diu, inclús metges, que defensen que les vacunes són perjudicials i que afecten els enllaços neuronals, que embruten el cos de metalls, de mercuri, de productes tòxics. De fet, amb les vacunes, la conspiració més tonta i xorra de la recent de la història és la gripà, no? Semblava que volguessin dir que s'acabava el món, que no ens podíem donar la mà, no ens podíem abraçar ni fer petons, quasi bé havíem d'anar amb màscara, inclús recordo el lavabo de la feina, hi havia un paper de com rentar-te les mans, sí, que ja era, era una mica ofensiu i tot, no? I la gent el que hauria de fer és arrencar-lo, jo vaig arrencar d'on vaig veure el paper, em vaig sentir insultat, però al cap d'un any o dos encara em vaig trobar un paper allà enganxat d'un altre lavabo i el vaig treure, però com pot ser que la gent no el tregui, no?
Sí, sí.
I era tot un negoci i després també, i com van explicar alguna gent, hi havia hagut vacunes que havien anat a parar a un lloc que tenien unes toxines que només podia tenir-les si s'havien ficat expressament. Doncs aquí hi hauria el tema de que pots de les vacunes, que si tens fills, i es vacunen i més fills i es va degenerant genèticament. Llavors hi ha també qui diu que no funciona així el sistema immune, que el que ens fa que ara no tinguem malalties que abans hi havien és la higiene o l'alimentació, saps? Hi ha altres temes i llavors hi ha algunes vacunes que es posen i fan molt més mal que el que poden evitar. No estic dient que la gent no es vacuni, no ho sé, però s'ha d'estudiar bé i a veure per què porten mercuri si podien dur una altra cosa que no és tòxica com a conservant. Tot aquí s'ha de veure el negoci i la intenció de fer mal, que hi pot haver-hi, no? I després també, en el SIDA, també torna a haver-hi una altra conspiració, que hi ha qui diu que en el moment que es va deixar de medicar contra el SIDA i va passar de tot, es va curar, perquè diuen que el sistema immune deixa de respondre i tu el que has de fer és ajudar-lo que torni a respondre, però que els retrovirals i tot això afecten i perjudiquen. Tot això presumptament, eh? Però tot s'ha de qüestionar. De fet, un dels dos descobridors del virus de la sida ara renega d'això. Ara diu que no, que el virus OVH no ho provoca. Perquè, clar, que el sistema immune no respongui pues és, pot ser per molts temes. I la gent que es droga té el cos tan xafat que ja no respon.
I
hi ha molts motius perquè no puguin respondre. I també hi ha qui relaciona vacunes amb sida, que les vacunes afecten el sistema immune. Clar, hi ha molts temes i les coses no són tan simples com aquest virus ho provoca tot, au, saps? Hi ha molta gent que està en contra d'això i metges i gent amb arguments. Tot això anirem parlant per aquí. Clar, és molt fort, però és una de les realitats. El càncer també, hi ha altres teories, altres maneres. Mirarem de parlar-ho aquí. També hi ha el que és l'hipnosis de la televisiva, no? De que si surt en un canal d'Estats Units o del Discovery Channel, un canal científic, que s'ha descobert tal virus, provoca tal cosa, comença a córrer i al cap de 48 hores tot el món ja creu allò.
Sí.
I ja està, ja has muntat el negoci, has creat l'enfermetat, ho has creat tot. I funciona així, no? Hi ha moltes més coses, com el tema Israel i Palestina, no ens ho diuen tot. Ara la franja de Gaza és un camp de concentració, estan allà tancats i no els deixen entrar aliments. És el mateix que va passar al gueto de Varsovia. I clar, això ara que he dit, ui, saltarien alguns, pues clar, s'ha de veure què està passant allà i quines idees religioses i sectàries poden tenir alguns. Clar, no dic que tots són siguin bons, però aquí hi ha uns grans combats i sempre quan un llença un coet de Sant Joan una mica potenciat és terrorisme i quan l'altre respon amb un missil és defensa, no?
Defensa, sí, sí.
I clar, i això no és així. Després es diu terrorisme, això, a qui posa una bomba en un lloc, però qui en nom d'un estat bombardeja, com va passar a Gaza, van bombardejar el banc d'aliments amb grafit, em sembla que era, que a part ho deixa tot intoxicat, que és il·legal, i ho van fer per la cara, saps?, Estats Units i Israel, i aquí no passa res. A veure, qui és el bo aquí, saps? A veure, és que, clar, aquí hi ha molts interessos i el no voler saber o no voler creure, no? Perquè, clar... Estats Units, sota aquest nom, s'han fet moltes coses. Moltes coses que es podien dir terrorisme i són terrorisme d'estat. Bueno, i després hi ha altres temes, no? Ja se'ns està acabant el temps fent una mica resum, no? Hi ha el tema del xip, no? Ens voldran vendre que per la seguretat cadascú posar-li un xip i en aquest xip tens el DNI, tens la targeta de crèdit i en cada moment se sap on ets. I així ja si algú fa alguna cosa se sabrà on era i qui és. Però clar, això és una dictadura total i això és vendre's.
Això és un control total.
Sí, sí, i a part, un control d'aquí. Si no pots fiar de la gent del poder. Per sort ja s'està veient el poder com és i així no, almenys no hi confiem i poder no ens podran colar aquestes coses, no? Aquests conceptes. la monitorització, que avui dia amb càmeres i programes de reconeixement facial poden saber en cada moment on ets, no?, i controlar-te. Canvi climàtic també diuen que és una conspiració per un negoci econòmic i espantar la gent d'altres temes, enfocar-lo cap allà, perquè sempre ha canviat el clima a la Terra. Hi ha hagut històricament canvis de cicle. Llavors, sí que podem estar afectant o no, i pues, sí que pot estar canviant. Però ens l'enfoquen cap a una banda que els interessa, no l'enfoquen d'una manera clara. I hi ha científics també que es van querellar contra Al Gore, que va fer aquella pel·lícula del canvi climàtic, com si ell sapigués, fos científic, sapigués molt, dient que havia mentit, que les proves que posava no eren veritat. Hi ha el tema de que ens passen avions i ens fumiguen, saps? Que és molt heavy i ja arribes a punts més elevats, però bueno, de que a l'aigua li posen fluor perquè això afecta la part del cervell que li costa dir que no. I al final ja et pots tornar boig amb les conspiracions, hi ha més coses que ja no dic, però pots tornar boig. Per això al final és entendre una mica el concepte per no caure en la trampa. Sí, sí. I ja està, i després ja oblidar-te, no està tot el dia enganxat, perquè si estàs enganxat, vaig entrar en una web aquests dies, pots veure com ara diu que el papa ha dimitit perquè l'anaven a acusar per crims de la humanitat o perquè no vol afrontar el tema OVNI, ara que sortiran més OVNIs, saps? I també deia que el meteorit rus és un OVNI abatut, saps? De tot es fa una conspiració.
Una conspiració, ara.
Però al final saber-ho és que no et serveix de res. A mi m'entrava un mal de cap quan mirava aquella web, perquè al final no, tampoc volen saber la veritat, aquella gent. És el morbo continu i el poder culpar els demés, no?
Sí, sí.
Quan només callem en la trampa de les conspiracions, quan nosaltres hi callem mentalment, és una guerra mental. Uh-huh. És mental tot, és de cervell.
Sí, sí, sí.
Saps? És no caure en tot això. I la conclusió és aquesta, no caure en totes aquestes històries, entendre-ho, però ja separar-te i no estar-hi enganxat i poder ser conscients de que hi ha una mà fosca i que li han de treure el poder. I això es fa, doncs, mira, amb la nostra actuació diària.
Diària. Molt bé, Carles.
Uh-huh. Doncs bé, se'ns acaba el temps.
Sí, ha tirat a sobre el temps i se m'ha fet molt curt avui.
Uh-huh. Comentar que si busques el diccionari, el contrari de conspiració no existeix. O sigui, l'anar tots units per fer algú bo no existeix.
No existeix.
O no ens ve ara la paraula. Ja, ja, i això vol dir que la consciència de la gent no ha arribat a aquest punt.
Clar, representa que com la ment només coneix el que ha fet,
sí,
o el que ha experimentat, clar, tot el transcurs de la història sempre han sigut, entre cometes, sempre han sigut esclaus, no? del mateix sistema o de la societat. Però, clar, buscar aquest punt de que voler portar una consciència a tot millor, doncs, clar, no estem adaptats i encara les coses no surten.
No hi hem arribat.
No hem arribat.
I el dia que tinguem la paraula contrària funcionarem molt més bé.
No, i tant. Esperem que sí.
Sí, ja arribarà, no?
Sí, sí.
Doncs bé, doncs, bona nit.
Bona nit, Carles.
I posem una cançó que trenca totalment perquè
sí,
ens quedem amb una bona energia.
Vaja,
no?
Sí,
això s'ha
sí
de conèixer, però després ja deixar-ho estar.
Era un tema que ens ha vingut de gust posar-hi, però és això, és una opinió més.
Cal conèixer-ho. Ah. Molt bé, doncs vinga, deixem amb una cançó de merengue.
Ah, okay.
Molt bé.
si el martes.